Parlem de les plagues. Les plagues són un mal de cap, i amb el canvi climàtic encara més. Encara més per què? Doncs perquè canvien els animalons, canvien les seves maneres, les seves tècniques, les seves formes, i no només això, sinó també la prohibició d'utilització de certs productes per part de la Unió Europea, que també, ostres, és més difícil acabar amb una plaga. Vull dir que no és fàcil, eh? Quan parlo de plagues, estic parlant de coloms, per exemple, que hi ha tàctiques, però sobretot entrem en rates, entrem en paneroles, entrem en... fins i tot formigues podrien ser plagues, però d'aquest tipus d'animalons que no. Però, primer, com podem saber que tenim una plaga a la nostra comunitat? Com podem saber que tenim una plaga a la nostra casa? Com podem saber que tenim una plaga i en quin moment hem d'apretar el botó d'alarma? Parlem amb el vicepresident i portaveu de la DEPAP, el senyor Andreu García, que el tenim al telèfon. Andreu, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, en quin moment hem d'aixecar les orelles i pensar que possiblement tenim una plaga?
Bueno, és una molt bona pregunta, perquè el concepte plaga és un concepte molt humà i no va associat tant a que hi hagi més o menys insectes o rosegadors, sinó a l'impacte que aquests generen. Per exemple, és fàcil entendre que un rosegador o 10 rosegadors en una muntanya no són una plaga, perquè és un indret que no tenen cap impacte en la salut pública. En canvi, una única panerola en un quiròfan és una plaga, perquè té un impacte sobre la salubritat d'aquell espai, que és fonamental que sigui asèptic per a poder realitzar les tasques que es fan allà. Aleshores, en un àmbit molt més domèstic, el més adequat és contemplar el concepte de plaga quan la població d'aquests animals que tenim està generant un problema. Un problema de salut pública i també un problema de molèsties cap a la ciutadania o cap als habitants d'un espai, d'una casa, d'un bloc de pisos o qualsevol cosa així. Per tant, en el moment en el que aquestes poblacions d'animals facin nosa i molestin, podem contemplar que és una plaga. I per tant, com imaginareu, depèn molt de qui ho percebi això, no? Però bueno, en qualsevol cas, sempre el més recomanable quan tenim un problema o quan tenim la sensació de tenir un problema és contactar amb una empresa professional, com qualsevol de les que és associada a la nostra associació, i que un professional faci una inspecció i un diagnòstic per a determinar si tenim un problema real o no.
A partir d'aquí, com s'actua? És a dir, per exemple, aquí a Barcelona, quan parlo de Barcelona, se'n passen tres tipus, no?, de plagues, dos de les que hem parlat molt. Els coloms, tenim les rates, els rosegadors, i després les paneroles. No sé si hi ha més, serien més o menys les tres més preocupants en principi, no? Dos són molt evidents. Una molt evident, que són els coloms, que es veuen allà directament, i després tenim les rates, que cada cop són més valentes, les rates. Cada cop són més descarades. Qualsevol dia se'ns porten a nosaltres mateixos al seu niu. És una cosa... Com es controla tot això? I després, per què s'han convertit en una plaga? Per què ara hi ha tantes i abans no?
Val, sí, això... Bueno, són dues coses diferents. El com... Hem d'entendre... Anem per parts, eh?
D'acord.
El tema dels coloms, al cap i a la fi, les aus, com en aquest cas els coloms, que és la més abundant, als àmbits urbans, però tant els coloms com els rosegadors com les paneroles, al cap i a la fi, tots els animals necessiten el mateix per a sobreviure, que és refugi, on poder aniguar, aliment i aigua. Aleshores, de cara als coloms, de cara a les aus, el més adient és treballar en la direcció en la que intentem evitar al màxim que aniguen i que s'alimentin. És per això que és tan important les restriccions alimentàries i l'abeurament a l'àmbit públic. És per aquesta raó que molts municipis intenten conscienciar a la ciutadania per a que no alimenti a les aus, com als coloms, a les cotorres o a d'altres. Clar, entenem que qualsevol animal, qualsevol població d'animals, en el moment en el que els aliments i l'aigua i el refugi on proliferar estigui restringit, proliferarà menys i, per tant, veurem una reducció. Aleshores, la línia de treball més important a nivell preventiu és aquesta.
Això seria la qüestió preventiva, no? Seria també aplicable als rosegadors?
Seria aplicable pràcticament a qualsevol plaga, el que passa és que tenim particularitats en cadascuna, perquè després estan les mesures correctives, no tan preventives, sinó com correctives, que depèn del grup animal, poden ser unes o altres, no? Tant per aspectes legals, hi ha coses que es poden fer amb paneroles que no es poden fer amb aus, òbviament, com per aspectes de la tècnica, no? Tu t'adaptes una mica a cada tipus d'animal i a la seva, a la seva activitat i a la seva forma de viure per a poder reduir les poblacions i situar les poblacions per sota d'un llindar que deixin de ser problemàtiques per a la salut pública.
Clar, hi ha plagues invisibles? És a dir, puntualitzo la pregunta. Clar, tu quan veus molts coloms o rossegadors, els veus i dius, ostres, igual tenim un problema. Però igual d'altres queden com més invisibilitzats fins que és massa tard i ja s'ha convertit en un autèntic problema. Com es pot detectar això? Hi ha alguna manera de fer-ho?
Sí, jo diria fonamentalment que en aquest sentit hi ha algunes plagues que són bastant invisibles fins que són un problema, com tu bé dius, com per exemple poden ser els xinxes del llit.
Correcte. Val?
Que és aquesta plaga que es va fer famosa l'any passat a la ciutat de París. És una plaga que acostuma a ser en un percentatge elevadíssim dels casos intradomiciliar. És una plaga que la introduïm nosaltres activament en la majoria dels casos a la nostra casa, sense voler, a través de les motxilles, les maletes que portem de viatge, o quan fiquem dins de casa algun moble que hem trobat al carrer. Val? Sí. Aquesta és la forma més habitual d'introduir xinxes a les cases. A vegades les persones que tenim de visita també poden entrar un xinxe per accident. I aquesta plaga és en què entri un exemplar, una femella que estigui gràvida, que porti ous, que estigui fecundada, s'ubica al domicili, posa els ous i comencen a proliferar. I quan ens volem adonar compte, ja tenim picades, tenim diverses generacions, estan proliferant i ja tenim un problema real. Val? I no ens hem adonat. Sí. Passa algo semblant amb la panerola germànica, la panerola del cafè, que diguem que sol estar als bars, val? Que són aquestes paneroles petites,
sí.
No tenen res que veure amb des del clavegram, són aquestes paneroles petites que veiem als bars moltes voltes o a les cuines de les nostres cases i que també quan entren no les veiem perquè són molt petites i s'amaguen molt bé, però comencen a proliferar i quan ja comencem a veure-les és perquè tenim una població establerta seriosa i allà hem d'actuar. I sempre recomanem actuar a través de professionals perquè és el més eficient i el més adequat per a poder acabar amb el problema ràpidament.
Andreu, ja per acabar, volia fer-te una pregunta sobre els productes que s'utilitzen. Hi ha hagut moltes queixes sobre que, clar, no es pot controlar les plagues com abans perquè hi ha productes que ja no estan autoritzats. Això com està afectant el control de plagues?
Bueno, és correcte el que dius. Cada cop tenim més restriccions. Hem de pensar que cada producte insecticida o rodenticida porta un registre oficial i aquest registre és com un manual d'instruccions de com fer servir el producte. Aleshores, hi ha productes que hi ha llocs on pots fer-lo servir i hi ha d'altres en el que no. Hi ha productes que abans podien fer servir i ara estan prohibits. O està prohibit fer-lo servir de segons quina forma i has de fer-lo servir amb més seguretat. Aleshores, tot això és un manual d'instruccions que de cara a protegir a la ciutadania i a protegir a l'espai públic d'aquests elements químics que tenen els productes, cada cop es va restringint per seguretat, però aquestes restriccions juguen en contra de la possibilitat de controlar les plagues. Per tant, donen certes ocasions, certes situacions en les quals, per voler protegir l'espai públic i els químics d'alguns productes, acabes tenint un problema de salubritat degut a les plagues. Mm. Aleshores, aquí juga molt un paper molt important l'ingeni dels professionals de cara a buscar les formes de treballar dins de la legalitat i acabar amb el problema al mateix temps. I, alhora, prenen més importància que mai les mesures preventives. Conscienciar a la ciutadania d'una bona gestió de residus, perquè al final és on està l'aliment que faran servir les plagues per a proliferar. Conscienciar a l'administració pública de que cal invertir en els pressupostos de control de plagues del seu municipi per a que les empreses contractades siguin empreses serioses i que fan una bona feina. I treballar en aquesta línia per a poder, amb les armes que tenim ara, que són menys que abans, poder fer un treball igual d'eficient.
Doncs senyor Andreu García, vicepresident i portaveu de DEPAP, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.